Ràdio Maricel a cel obert.
Perquè fem memòria, l'última cosa que ens vinculava a l'hospital i que va ser més o menys notícia, ara segons seva no és perquè les màquines han marxat, perquè la cosa econòmicament està una mica fumuda, i ens han dit, no, aquelles màquines que estaven a punt de tocar les vinyes que feien el camí, doncs resulta que han marxat totes, no sé què, tal i qual. Això és el que ens deien els veïns. Roland Sierra, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Andreu Clapés, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, Vicenç.
Aquesta és la darrera notícia que ens vinculava d'alguna forma a l'hospital i que també ha fet patir l'administrador.
Sí.
Molt?
A l'administrador
i a tota la gent de l'hospital,
a la junta, i jo penso que ha fet patir molt a força sitgetans.
Mm-hmm.
Perquè m'han parat pel carrer
i què passa, i què passa,
sí,
què passa.
Exactament, no? Que, una mica, jo ara aprofito, no, l'ocasió que tinc, mm-hmm, per explicar-ho tot, perquè ara també ja ha passat la cosa,
la febre ha passat,
el punt més calent, no? Perquè, com tu saps, doncs, a vegades amb temes d'aquests de la ciutadania en general i sobretot de l'hospital més val deixar passar, la febrada. Bueno, a veure, per resumir molt, molt breument, la cosa està aturada, i estem buscant, juntament amb l'Ajuntament, la millor solució perquè la vinya no quedi afectada, o que si queda mínimament, quan dic mínimament és mínimament afectada, o que el petit tros que es pugui perdre poder aprofitar, doncs, tirant una mica cap amunt abans de que ve tota la part rocallosa de la finca, de la parcel·la, poder plantar allà. I dic plantar perquè a vegades, doncs, he sentit aquí a la mateixa ràdio, sobretot parlant els polítics, diuen replantar. Això no és un margalló que s'agafa i és... No. Vull dir, la vinya no es pot replantar, s'ha de plantar.
Entesos. I és a dir, això... una vinya que es treu,
clar,
no es col·loca en
no,
un altre lloc.
No.
D'acord.
Es mor. Per tant, vull dir, has de plantar-ne de nova, no? I aleshores, clar, vull dir, no és una cosa tan fàcil com això. La veritat és que si ens remuntem al principi, va ser, bueno, tot una casualitat d'un dia anar en allò que vas a posar benzina, i un dels treballadors de l'hospital va anar a posar benzina al molino, i va veure una màquina, doncs, això, que estava trinxant.
A punt.
No, estava trinxant la part de la meitat de la parcel·la, no? Mm-hmm.
És singular, això, perquè estem al segle XXI,
sí,
i a vegades les coses...
Sí.
Hom se n'adona, sí, de la mateixa forma, sí, que se n'adonaven els nostres avantpassats.
Sí, sí, sí.
És un cop d'ullà.
Sí,
què passa?
Aleshores, clar, bueno, a partir d'aquí, doncs...
Cop de telèfon amunt, cop de telèfon avall.
Exacte, ens vam moure molt, i en el sentit de dir, bueno, penseu que, clar, naturalment, ells deien, no, en el cas de la vinya pensàvem avisar, no sabíem que la parcel·la de l'hospital arribava, és que la parcel·la de l'hospital arriba més amunt del mirador. És a dir, allò és una parcel·la de 7.000, ara no vull dir mentir, 7.000 metres quadrats. Per tant, vull dir, és tot una feixa, que allò és el llegat llopis. El que passa és, clar, l'interessant està concentrat a baix.
D'acord.
O altres,
una determinada alçada
és pedregar.
D'acord.
És pedregar, no? Mm-hmm. I clar, aleshores...
Però és a dir, allò també és de l'hospital,
sí,
encara que sigui un pedregant, eh?
Exacte.
D'acord.
Clar, aleshores, el que sobta més és que quan es va fer el pla general, 20 i tantes persones mirant damunt de... no se n'adonessin,
que aquell vial peatonal que connectava...
Que allò, allà hi ha una vinya, l'única vinya de Sitges. No una vinya, l'única vinya de Sitges. I que és un patrimoni de tots els sitgetans i de totes les sitgetanes, no? I que, bueno, i aleshores, doncs, a partir d'aquí, i naturalment, doncs, l'empresa constructora, perquè, clar, el problema està en que això només serveix per unir Montgavina amb Llevantina. Aleshores, clar, han de passar... El vial aquest, però el vial aquest no és l'important, el vial és el que anirà sota del vial, és a dir, sota el vial van les canalitzacions de gas, d'aigua, és clar, llavors ho han de fer d'alguna manera o altra. L'empresa, concretament, doncs, bueno, és un grup d'empreses on em sembla que la part més important és Sacyr Vallehermoso, doncs naturalment van dir que el que digués l'Ajuntament, i bueno, i aleshores, doncs, ara com que a l'estiu no es poden remoure terres i tot això, i almenys, doncs, que una de les coses que ens preocupava és que havíem arreglat la vinya feia pocs mesos, està esplendorosa, jo convido a que l'aneu a veure, no la toqueu, però perquè amb els jabalís ja, amb els porcs senglars ja en tenim, ja en tenim suficient que vagin a la nit.
Els porcs senglars no ho entendran, això de no tocar amb un rètol.
No, però vull dir que està maquíssim, està, i si ara comença la calor, que sembla que comença, pot ser una de les millors collites de l'última dècada. Mm-hmm.
Per tots aquells recelosos, allò ni es pot tocar, ni es pot... no es pot fer res allò, no, bueno, que no sigui mantenir-ho.
Sí, exacte, vull dir, això és el que diu, això és el que diu el llegat Llopis, nosaltres tenim l'obligació de conservar-lo com a hospital, no? Que, bueno, quan acceptes el llegat Llopis, però això ja ha anat més enllà i per tant és patrimoni de tots Sitges. I em sembla a mi que aquest és el valor que té la vinya.
S'entenen aquestes vinyes com les vinyes al costat mateix de l'edifici de l'hospital?
A veure, aquelles no estan catalogades, per dir-ho d'alguna manera.
No formen part del llegat?
No formen part del llegat Llopis. Que ara, allà, i això també és un tema que ja avanço, allà hi havia Moscatell, ara allà hi haurà Malvasia. És a dir, ara s'ha deixat en Guaret tot aquest... Però esclar, és allò que dius, la Malvasia a l'hospital. Ah, són aquestes les vies? No, aquestes són de Moscatell. Ah, i les de Malvasia on són? Molta gent t'ho pregunta. I com que volem activar tot el centre d'interpretació i tota una sèrie de visites, etcètera, etcètera, doncs pensem que el Moscatell pot anar amb una altra banda i que allà, pròpiament, que sigui Malvasia. Que en el seu moment també la gent va pensar, ui, l'hospital està construint, aquí construirà. No. El que passa és que estan molt velles les vinyes de... Em sembla que, a més, ja ho va dir l'enòleg, una vegada que el veu entrevistar, en Josep Pasqual, que estan molt velles les vinyes aquelles de Moscatell. Llavors, bueno, doncs, escolta, plantem Malvasia. I jo penso que, esclar, tenir-ho tot dins el nucli de l'hospital, celler, llavors, quan fas una visita, pots explicar tot el procés. Surt d'aquí, va aquí, trepitjadora, el cup, el no sé què, les botes, i després surt aquí embotellada al cap de 4 o 5 anys.
En Roland Serra ha viscut, per una banda, la reforma de l'edifici, la reforma de tot aquest entorn, i per altra banda, no sé si diu una reforma interna de la pròpia estructura de l'hospital, com a institució en la qual hi entra i hi ha arribat en Andreu Clapés com a responsable de la Fundació.
Sí.
Com funciona d'entrada, i perquè tothom li quedi ben clar,
sí, aquí a la revista,
com es constitueix l'hospital a partir del que ja apareix a la revista?
Una de les coses que ens vam, en l'article aquest que obre la revista, després de l'editorial, que diu la Fundació es reorganitza, no? A veure, quan ara el juny ha fet 2 anys que jo vaig ser escollit per la Junta del Patronat com a administrador, no? Per tant, vull dir, són períodes de 4 anys, quatrianals, i una mica era el ara estem al pas de l'Equador. Jo l'Andreu el vaig anar a buscar entre finals d'estiu i principis de la tardor del 2007. El vaig anar a buscar perquè, primer que res, perquè doncs, el coneixia, havíem treballat junts i la nostra manera de treballar diria que és clavada, no? Entre altres coses perquè jo he après d'ell, perquè ell ha estat durant molts anys professor meu. Aleshores, el gran problema quin era? La Fundació Hospital Sant Joan Baptista ho tenia tot barrejat. Aleshores, una persona carregava tot el pes, que era la persona que en el seu moment se l'havia escollit per dirigir la residència, es va haver de preocupar en el primer any del Blanc Subur, dels taps del Blanc Subur. Clar, llavors, bueno, tu vas la persona que allà està in situ, a peu de la residència, i més tenint en compte que la residència està creixent, no? Ara tenim 81 residents, no? Val. Llavors, bueno, aquí hem de separar els àmbits. I separar els àmbits vol dir, per una banda, residència, que és el gran bloc, i després, tot l'altre que inclou la fundació, que és la gestió de recursos, el patrimoni immobiliari i la bodega.
La fundació és un ens legal relativament nou en la història de l'hospital?
Bueno, hi ha uns estatuts, a veure, els estatuts em sembla que es van fer a l'època de l'alcalde Jordi Serra, com a fundació.
D'acord.
Com a fundació.
És a dir, ja en aquell moment.
Sí, ara que es parla tant de fundació.
Sí, no, per això ho pregunto, no, sí. perquè tothom té al cap una certa estructura de l'hospital.
Sí, no,
és una cosa la junta de l'hospital, l'alcalde,
no és una cosa
de fa
4 dies.
D'acord, és a dir, això té com a mínim uns 25 anys.
Sí. Jo recordo que precisament és quan va entrar l'anterior administrador, com a vocal era administrador el senyor Corella, i aleshores ell, i quan va entrar en Ferreres, siguent l'alcalde en Jordi Serra, van començar a activar el tema aquest. Llavors és quan es va fer fundació.
D'acord.
O sigui, els estatuts primers, que després s'han reformat un parell de vegades, vull dir, s'han anat actualitzant, per dir-ho d'alguna manera, Jo diria que són de l'any 81-82, eh? Sí, més de 25
anys. O sigui, el que estava clar és que d'alguna forma calia diferenciar l'àmbit residencial de l'hospital del que és aquesta projecció pública com a institució.
Fer un organigrama i diferenciar, però vull dir, com a fundació ja existia, no? I aleshores, bueno, a partir de l'entrada de l'Andreu es va fer un manual de funcions en el qual es definia tot això que aquí surt en aquest quadre.
És a dir, totes unes responsabilitats estructurades
a
partir d'aquests dos
Exactament.
Grans àmbits. No?
I tots els treballadors de l'hospital, actualment 49, on s'ubicaven, en quina banda? O sigui, a la residència, que és el PES, és la gran majoria de treballadors, però després n'hi ve alguns altres, inclús no quedaven ben definits quin era el seu àmbit de treball, i a partir del manual de funcions i el nou organigrama doncs queda clar, perquè clar, dins del que és la residència hi ha serveis, àrea salut i àrea social, o sigui, tot el que és manteniment, la cuina, la governanta, recepció, etc. I després tot el que és pròviament atenció al client, doncs que és gerocultor, psicòleg, treballadora social, animadores, fisioterapeutes, el metge, etc, etc. No? Uh-huh. Aleshores, amb molt bon criteri, quan ens vam asseure els primers dies el director de residència, Josep Manuel Palacios, el nou gerent, Andreu Clapés, i jo com a administrador, vam dir, bueno, això perquè funcioni hem de fer com una piràmide i que tingui tres nivells. No? Primer, equip de gestió, el formem nosaltres tres. Josep Manuel Palacios, Andreu Clapés i jo, ens unim un cop a la setmana. Si hi ha una urgència ens reunim també, però si no, un cop a la setmana. Després ens vam treure de la butxaca, que això no té res a veure amb els estatuts, perquè l'organigrama pot anar, els estatuts marquen les grans línies, la comissió permanent. La comissió permanent és un òrgan consultiu que es reuneix un cop al mes i que està format per aquestes tres persones, més els membres veïnals que formen la Junta del Patronat. I serveix un entremig, ja que es reuneix un mes, perquè la Junta es reuneix cada 3 mesos al patronat. Aleshores, què passava? Que hi ha coses a decidir
del dia a dia. Evidentment, no es podia deslligar la feina del dia a dia en tanta temps.
I aleshores, doncs, en aquest sentit, l'Andreu ha jugat un paper molt important perquè ha definit tot això juntament amb el manual de funcions.
S'hi havia ficat mai l'Andreu Clapés en un projecte d'aquesta mena?
Home, directament vinculat amb residència geriàtrica, ni idea,
mai ni idea.
De la vida. Jo sempre he treballat amb gent jove, o sigui que me n'he anat, diríem, de punta a punta de les edats. A nivell organitzatiu d'empreses, sí, i de fundacions també, això sí, perquè a més, bueno, qui em coneix ja sap que sóc una mica allò, un cul de mala ciència, que m'agrada estar a molts llocs.
Perquè hi ha una forma d'explicar fàcilment què és una fundació?
Sí, diria més una manera d'organització d'una sèrie de persones amb uns fins molt determinats i molt ben definits i que agafen, diríem, aquesta fórmula jurídica. És una fórmula jurídica, simplement fundació, com podria ser una associació, com podria ser una altra.
D'acord, o sigui que en aquest aspecte no és res de diferent del que es pugui haver tingut al cap en anys anteriors, no? És a dir, la forma de funcionament...
No, aviam, a més... Clar, suposo que per mentalitat històrica, perquè ja soc, ara ja soc una persona gran, allò representa, no diria assenyada, no gosso dir tant, però bueno, però sí més ponderada, i aleshores no és allò de...
A veure si acabarà semblant a vostès que ens escolten que està parlant un no assenyat, però bé, en fi...
No, seria en pla irònic.
Està clar, està clar.
L'hora de la feina que seria. I aleshores, aviam, es pot entrar de dues maneres com a gerent. Borrón i cuenta nueva, allò, l'elefante en cacharrero, no? Que
sí.
Diuen, no? Vull dir, destrossant-ho tot, etc. O, primer, assimilant molt la història de la fundació, de l'agrupació aquesta, diguem-ne com vulgueu, etc. A més arrenca del 1400 i pico,
1300.
Vull dir que realment el 1300 i pico, vull dir que realment
anys.
Això ja fa il·lusió.
És a dir, agafar el bagatge de la institució...
Evidentment, entendre-la, i aleshores, a partir d'aquí, diria més com va gestionant el canvi. No a partir de zero, perquè bueno, són maneres de funcionar, però l'experiència, i en aquest cas per això feia aquesta broma de l'edat, etc., de dir no, com les coses funcionen és no trencant, sinó simplement seguir la línia i aleshores anar involucionant, anar fent el canvi.
Perquè vist així, des de fora i ficant-se en la història i submergint-se en tot plegat, què li feia falta? a l'hospital. Dit així d'un...
Ràpidament, organitzar-lo com a empresa del segle XXI. Sí, ràpidament, paf. Què vol dir això? Un bon organigrama amb un manual de funcions. Un treball, diríem, molt serio, de gestió econòmica. A partir de què? Doncs del Pla General Comptable, que ja es feia, adaptat també al pla d'institucions sense ànim de lucre, etc. Vull dir, bueno, tot això requereix també reajustaments. I després l'altre és elaborar, que amb això encara hi estem, perquè és una mica més lent i és una mica allò, una feina molt, molt de cap, elaborar, no sé, un master plan o un pla estratègic. El que passa és que no, aviam, de plans estratègics hi ha molts models, i aleshores hem optat per un model, diríem, sobretot molt funcional, que ens permeti no tant fer una gran definició de futur de com serà l'hospital, sinó el camí per arribar a fer aquesta definició. Per tant, és allò de marcar polítiques, grans polítiques de l'hospital, segons cada un dels àmbits, marcar estratègies, marcar objectius estratègics, objectius operatius i aleshores temporalització, és clar,
que ens matisi l'Andreu Clapés el que vulgui, són faves comptades o no? Des de fora l'hospital és un edifici i caben tantes persones en la residència i això, doncs bé, això té unes despeses, això té uns números que venen molt o no?
Home, sí, però s'han de fer bé els números, aviam, aquí ja...
Entenc, però això ho dic, eh?
Ara ho direm, sense ànim ni d'ofendre res, no, etcètera, no, no, no. Però la gent de Sitges està molt acostumada que, ah, bueno, l'hospital és l'hospital. Aviam, l'hospital és l'hospital, sí que ho és veritat, però no és la boqueta de Sant Ferriol, vull dir que té recursos allò...
D'acord. Ha tingut aquesta sensació l'Andreu Clapés?
Sí, i tant.
Sí.
Sí,
que això...
Si sou els de l'hospital, home, sí, aviam, però l'hospital l'hem de gestionar bé. Vull dir, el que es tracta és de fer que els cèntims rendeixin més. Clar, per exemple, no, ara no donaré xifres concretes perquè ja ho publicitarem, però l'hospital cada mes fa una aportació importantíssima d'euros a fi i efecte de que els residents paguin menys del cost de la plaça. Esclar, però això no consta enlloc, ni el propi resident ni el familiar ho sap gairebé. Oh, no pot ser. Que diuen, però teniu molts pisos, sí? Evidentment. I aquests pisos no són de per si obra social. Aviam, no fem obra social de vivenda. No. No ens confonguem. Volem tenir preus de mercat i ara ho estem reajustant. El qual també genera allò alguns... què fan ara els de l'hospital? Oh, com pugen. Oh, pugen. Hem d'estar en preus competitius perquè ens interessa treure una rentabilitat. Per què? Perquè el beneficiari, i això si es marquen en els estatuts, són els residents, les persones grans, de moment de Sitges.
Sí. Mm-hmm. Costa d'explicar això?
Home, no ho sé, s'entès com ho he explicat?
No, s'entès perfectament. Em refereixo des del punt de vista de sensibilitat, per dir-ho així.
Això s'ha de fer una campanya, també diríem, perquè la gent ho entengui. Tot això,
perquè els que coneixen l'Andreu ja ho saben, que això és pam, pam, pam. D'acord, el discurs ha quedat claríssim.
Ell no ho dirà, però jo t'ho diré. T'ho direm una xifra, vull dir, de les antigues pessetes.
Segurament necessitem saber això.
Al cap de l'any, l'aportació de l'hospital perquè els nostres residents, els nostres usuaris, no tinguin que pagar les tarifes de mercat, al cap de l'any, és de 72 milions de les antigues pessetes.
Déu-n'hi-do,
Sí. Tothom pagués o obliguéssim a pagar com a Barcelona, que tu vas, escolta, el dia que no pots pagar, miri senyor, aquí té la porta. L'hospital no s'ha fet fora mai ningú i no ho farem fora. Perquè és la feina de l'hospital és aquesta. Aquesta és una de les milions. Però és clar, amb aquests 72 milions, ja no et dic 72, posa que en poguéssim arreplegar 50 cada any d'aquests 72. Escolta, es fan moltes coses en 50 milions de pessetes. I això, vull dir, clar, això s'ha de saber. S'ha de donar a conèixer, perquè, esclar, la gent pensa, bueno, clar, doncs, bueno, vull dir, la manera en què ho tenim estructurat i que volem anar endavant és, doncs, això d'anar optimitzant les coses, no? Vull dir, pel mig hi ha tot de la llei ara de dependència. L'altre dia deien que no hi ha diners, ho deien,
No n'hi ha.
O sigui, el Caldera es va treure El senyor Caldera es va treure de la màniga, de la xistera, un conill molt maco, però ara resultarà que, bueno, que el conill li faltarà la cua, les orelles, i estarà ja esquarterat. Ah, aleshores dius, bueno, però clar, tot això ha fet que la gent es posés en moviment.
Abans de començar en parlàvem, no hi ha una certa percepció del que... segurament perquè en aquest món hi entra molt l'emoció, la sensibilitat, totes aquestes coses, no? Però del cost, senzillament, del que val fer-nos grans, del que val mantenir-nos amb una certa qualitat de vida quan som grans, i els que en som conscients de veritat són els que gestionen tot això, però que, diguem-ne, mai les xifres s'acostumen a fer massa públiques, no? I hem de suposar que les institucions hi tenen alguna cosa, és a dir, en el finançament del dia a dia, sí, d'un centre com l'hospital, sí, les institucions hi tenen com a veure, sí, òbviament els recursos propis de la institució, sí, també, sí, i aleshores els propis residents de l'hospital, sí, sí, o els familiars que paguen un tant. Sí, sí. És aquest el triangle de finançament d'una...
I això s'ha de donar a conèixer, la gent ho ha de saber. Perquè, esclar, vull dir, no és això, aquesta, oh, l'hospital és ric, o de... Bueno, vull dir, clar, després, pel tanto, no és una majoria, però també hi ha gent que t'entra en un pis i després, vull dir, no compleix amb la normativa, diguéssim, amb les obligacions que posa el contracte, vull dir, clar, aleshores és minoria, una minoria, molt minoria. Però, bueno, vull dir, clar, vull dir, no és això, també és que gestionar, i a part d'això dius, bueno, els pisos també es fan vells, els has de pintar, això comporta unes despeses, això no, vull dir, no ens posem a la nit, no ens posem a la nit amb una maquineta, milles de 500, no?
Interessant que hi hagi, però, aquesta sensació, i que sigui compartida en aquest cas tant per en Roland, que evidentment ja d'això
el compartim. Sí, i el no hi és, però també la comparteix.
També plenament.
Ah, vull dir, totalment.
La troica que formem ara, vull dir, per sort anem molt a una.
Fa un moment, però, l'Andreu apuntava i en Roland ens ho deia abans de començar, en un futur, i suposo que per una qüestió de marc legal, a la residència de l'hospital hi podran entrar gent de Sitges i gent de fora de Sitges. Com diuen els castellans, te pongas como te pongas.
Te pongas como te pongas, exactament. Sí.
Per què?
Home, perquè, a veure, per una banda, tot això, la llei de dependència, ara estem en un impàs, no? És clar, vull dir, la llei de dependència són diners que venen de l'Estat. L'ICAS són diners que venen de la Generalitat. I ara, esclar, nosaltres seguim depenent de l'ICAS com a centre concertat i tot això. Aleshores, clar, sempre... segons els estatuts i segons la idiosincràsia de la institució, sempre ha estat gent de Sitges.
S'ha funcionat d'aquesta manera.
Exacte, vull dir, no, i sembla molt bé. Però, esclar, hem de mentalitzar-nos que pot venir gent de fora, que a més ja vem l'ajuda de l'ICAS sol·licitada. Però, esclar, l'ajuda de l'ICAS no la demanes avui, te la donen demà, Després, si quan t'arriba, et donen tots els mesos des de... Però pot trigar més d'un any,
És a dir, quan t'arriba, aleshores et pot venir amb caràcter retroactiu, però pots esperar un any.
O 16 mesos.
O 16 mesos. Sí, sí, aquella eterna cançó que ens diran vostè, sí, pots estar mort i aleshores...
Sí, exactament. Algú que tingui una dependència de tipus mitjà i quan arriba ja la subvenció ja...
Ja tingui una dependència profunda, doncs...
Aleshores, per una altra banda, hi ha tot això de la llei de dependència, vull dir que ve de l'Estat. Llavors, estem en aquest impàs. Quan es resolgui això... que jo calculo que no anirà més enllà de, diguem, de la primavera de l'any que ve, aleshores haurem de començar a plantejar-nos de dir, bueno, una llista ICAS, en la qual pot entrar qualsevol, sí, de Mataró, d'on sigui, i una llista de privats. I aleshores, això s'haurà d'explicar molt bé, però vull dir, jo ja ho avanço de que ens hem de mentalitzar.
Perquè això serà així.
Això serà així, és que això serà aquí i en qualsevol altre lloc, vull dir, en altres llocs ja és el que passa.
Diguem-ne
que
aquesta singularitat, per dir-ho ara, sí, en la qual
és
clar, es mou l'ingrés...
És fundació, vull dir, no totes les residències geriàtriques són fundacions, són... Vull dir, n'hi ha de concertades,
SALs, vull dir, hi ha moltes modalitats, n'hi ha de concertades, n'hi ha de privadíssimes. Mira, pagant 5.000 euros en trobes de molt bones.
Mira, l'altre dia Inforesidències, que és un butlletí que t'envien digitalment, posava que la mitja a Catalunya de les residències era de 1.000, gairebé arribava als 1.900 euros, 1.800 i escaig euros
per aquí
de mitja,
I amb tot i això, la feinada és trobar una plaça, eh?
I amb tot i això, la feinada és trobar una plaça.
A veure, aquí hi ha un altre problema que tu insinuaves.
Va.
I no és directament de la, ni de la Fundació ni de la residència nostra, però realment és una previsió. Jo també ho dic com a animal polític de... que he estat bastant actiu durant molts anys a Barcelona.
I posteriorment desenganyat?
Desenganyat, més o menys com sempre, que passa que com que sempre he sigut aviam, la veu discordant amb tot,
d'acord,
doncs ja està, vull dir,
no venia d'aquí.
Com que no compreguen rodes de molí.
Sí, perquè no, aviam, d'entrada la meva opció va ser no voler cobrar mai de, com a polític, per tenir llibertat de pensament, de paraula i d'obra. I esclar, això és sempre sospitós.
D'omissió no, d'omissió no.
D'omissió no. A partir d'aquesta experiència, però, allò que...
Aviam, hi ha alguns temes que són com tabús i que no hi ha manera de que es vulguin plantejar i agafar el toro per les banyes, per bé que almenys alguns, no sé, devem ser molt il·luminats o utòpics, jo encara soc d'aquells utòpics del maig del 68, ara denostat, cosa és que també inclús això, bueno, doncs hi ha temes que no es poden tocar políticament. Un d'ells, per exemple, el tema de la immigració. Seriosament, no s'ha volgut mai plantejar el model d'immigració que volem per a aquest estat. No. Aleshores, sobre la marxa anem construint. Un altre tema és el de la bellesa.
Parèntesi aquí. Això vol dir que, de la mateixa manera que hi ha persones ara que poden plantejar aquella hipòtesi perversa d'immigrants que col·lapsen el sistema sanitari públic, en el seu dia es pot plantejar aquesta hipòtesi...
Home, amb el tema de la regrupació familiar vindran gent molt gran. I això és un tema, millor no parlar-ne, perquè, no sé, bueno, deu fer mal o molesta o no sé què. Però ja no vaig tant...
No.
Sinó, només però... diríem, amb la quantitat de gent gran que estem tenint aquí a casa nostra. Ja parlo a Catalunya...
Sí.
És així, és un tema no ben resolt, és insuficient. I és insuficient, sobretot per a les classes econòmicament dèbils. I això és una realitat, la gent que té molts diners ho solventa tot. Vull dir, el diner ho solventa tot i que, per tant, amb aquests no hi hem de pensar, ja s'ho arreglen, ja tenen, diríem, solucions, etc. Però la gent, diríem, normaleta, mitjana i baixa, de classes mitjanes i baixes, doncs ho tenen molt complicat.
Per què?
Per això que deies que no hi ha prou places.
Perquè el que està clar és que manquen places de residència.
Home, aquí a la residència nostra hi ha una llista d'espera...
Ara de 225 persones.
225 persones.
Que és virtual, eh?
Sí, diguem-ne, la real d'aquesta virtualitat, si haguéssim de... Què? Quin queda?
De cada 5 entre un.
De cada 5 entre un...
De cada 5 entre un, per tant, perquè renuncien.
D'acord, per tant, el 20% de 225. Exacte. Seria això, més o menys, no? És a dir, una llista...
Perquè et fais una
diguem,
idea
una cinquantena de
del
persones.
Desembre, el juny...
Que si poguessin, entraven ja.
Ja. Yeah.
No, en sèrio,
sí,
el tema?
Del desembre del 2007 al juny d'enguany, allò mirant, dius, bueno, pues, hi ha persones que han corregut a la llista 70 i escaig llocs. És a dir, que estaven al 100
i
pico...
I ara estan al 30.
Exacte. Clar, perquè algunes hi ha de persones que malauradament moren abans, però és mínim, eh? Una majoria... Llavors, esclar, tornes a posar la cua. És allò.
Sí, sí.
Fèiem el quan... pati, eh?
Sí, sí, i quan toqui, tocarà.
I quan et toqui, tornarà la possibilitat d'entrar. Llavors, pots refusar o pots dir que sí, no? El problema d'això és que molta gent es troba bé i aleshores, clar, què passa? Al cap de dos mesos té un accident, qualsevol cosa, un fèmur, que és una de les coses més, o qualsevol cosa, ja no dic algun tipus de malaltia, Alzheimer, demències, no, simplement un incident d'aquest.
Que això suposo que també és un altre àmbit en alça, no? Les malalties, diguem-ne, relacionades amb les demències, també, no?
Sí, cada cop més.
Cada cop més.
Cada cop més.
Clar, és normal perquè la vida s'allarga molt. Jo recordo quan era nen, una persona de 60 anys ens parlava molt vell.
Sí.
Jo, que ja passo de 60, penso, home, no sé, no em sento tan vell, no? Encara tinc canya, sí, per anar donant.
Sí, sí.
Però realment molt ha canviat diferent. Tot, perquè les condicions de vida, higiènico-sanitàries, etc, etc, i la prova és que tenim residents doncs, entre 90 i 100 anys, Déu-n'hi-do, dels que hi ha.
El senyor Juan Zamora em va fer 100 el mes de maig.
Sí.
I el veus allà sota la cadira rosa i escolta, i pots parlar, i toca, perfectament,
sí.
Tot això és...
Sí, benvinguts 100 anys, però no és l'habitud aquesta, està clar,
no és el cas.
Es posa sobre la taula això, i suposo que això és una d'aquelles qüestions de pressió afegida a l'administrador i a la Junta de l'Hospital, no? El saber que hi ha una llista virtual de 220 persones i que...
I sí, que a veure, això, no? A veure, la gent et para pel carrer i et... I et esclar, és que el que passa a la llista no la gestionem nosaltres, la gestiona Benestar, no? Bueno, no és Benestar, és
servei social,
sí, sí, consum, acció social, bueno, ja ens entenem, no? La treballadora social de l'Ajuntament és allà, allà ho gestionen des de Benestar i aleshores nosaltres, bueno, vull dir, tenim la Junta d'Admissions, que es diu, que és a part de totes aquestes reunions, doncs la Junta d'Admissions es reuneix gent que forma part de la residència, l'administrador, també gent que forma part de l'àrea de Benestar i Família, i a part doncs a mossèn Josep Nicolau, com el rector de Sitges i vicepresident de la Junta, també assisteix. Cada dos mesos i mig ens trobem, anem actualitzant les llistes, i llavors també veiem això, doncs, que cada cop hi ha una alça de gent jove, que per la raó que sigui, amb 50 i molts o 60 i pocs,
i ja s'apunta,
sí, no, hi ha alguns que tenen alguns doncs, amb malaltia de tipus, i aleshores, bueno, a veure, la pressió que la gent et pregunta, bueno, això, en quin número estic? Bueno, és que no porto la llista a sobre, però la tinc allà davant, la tinc al faristol davant de l'ordinador, això sí que t'ho dic, perquè a vegades et truca la gent o algú, algun conegut, escolta, que m'he trobat tal, i com que saben que ets l'administrador i que et conec, que em podries, que així quan el vegi li diré, mira, està el número tal, però era el mes de juny, ara és clar. Vull dir, ja estem tocant agost, vull dir, del 18 de juny amb ara ha corregut la llista, no? Clar, tot això també es descongestionarà una mica quan acabem l'edifici.
D'acord. Això és el que anava a preguntar, eh? Vull dir,
es descongestionarà una mica i correrà de cop, no? Igual que va córrer en el seu moment quan vam inaugurar l'ala est, no? Ara quan inaugurem l'ala oest, a veure, que està previst acabar les obres a la tardor. Quan dic a la tardor, calculem el mes d'octubre. Ara després s'ha de vestir, s'ha de posar el mobiliari, s'ha... Anant molt bé les coses i ràpid, jo penso que entre Nadal i Reis
podrà estar. I la capacitat total serà
102 residents, que ja és una residència de grossa.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Molt.
Més aquesta habitació de respir que ara entrarà en funcionament aquest mes d'agost ja, amb el conveni. Més el menjador social, que ara venen 19 persones de fora de l'hospital, perquè clar, això era aquella herència del casal, però no es via institucional, no es via oficialitzat.
No.
I ho vam oficialitzar aprofitant que fèiem l'habitació de respir, i bueno, el
convenç... Sí, tothom sabia que si no podia menjar algun... anava a l'hospital, hi ha 19 persones habitualment.
19 persones, llavors, bueno, han de comprar un tiquet, aleshores...
Déu-n'hi-do, també.
Sí, sí, Déu-n'hi-do, clar, per això et dic.
I els ha... que hi van, eh?
Sí, sí.
Això vol dir que, sí, òbviament, n'hi ha que no, sí, hi van i n'hi ha que fan el que poden,
però,
per aquests mans de Déu.
Però és que també vull dir que si algú ens sent que el número dels clausos és 20, eh? Vull dir que ja no, ja no podem passar, perquè, escolta... perquè més no dona, és que és allò que dèiem...
No podem gestionar amb decència.
La burra no dona, i clar, i si no hi ha una cosa... uns espais doncs dignes i que funcioni a nivell logístic, doncs dius, home, no, per començar a fer...
Per tant, que quedi clar que, finalitzada la reforma, l'hospital no dona més que per 102 residents, que Déu-n'hi-do.
Sí.
Però més gran ja no es pot fer, l'hospital.
Home, a veure, sempre podries fer més gran.
D'acord.
Però jo penso que, a veure, tal i com ho entenc, jo i
segurament com s'entén ara el món residencial,
sí, jo penso que
no seria ni convenient, em sembla.
No, perquè
els macros, aquests grans macros institucions, són molt difícils de governar, sobretot a nivell de qualitat.
Sí.
A nivell de qualitat. Clar, per exemple, aquí una de les coses maques que hi ha, que és un sacrifici que no se sap. Se sacrifiquen moltes habitacions per tenir sales d'estar.
Sí.
De tamany mitjà. Què fa? Que aleshores els residents es distribueixen a diferents sales. Si no seria allò, la gran sala, que sembla que exhibis els mobles allà.
Clar, i van del menjador a l'habitació de l'habitació. No, aquí no.
Clar.
Tenen una en cada planta del dining.
Sí.
Després hi ha una sala preciosa a l'edifici que ara doncs, hem restaurat, l'edifici històric, que en diguem nosaltres, no? Ah, vull dir això, perquè si no tenen els seus... I ja no cal dir el jardí, no? Que el jardí és...
que també és un altre espai que estem pendents de potenciar,
sí?
Tot la Pineda,
sí,
ens fa molta il·lusió, però hi ha un bosc allà dintre, és genial,
sí.
O sigui, les instal·lacions aquestes d'aquí són realment úniques,
sí,
úniques. ja, el Roland ja ha comentat allò de la vinya, quan ara hi fem la plantació serà un, a més un tipus de conreu ecològic, o que tendirem que sigui el màxim d'ecològic, etc. Amb detalls tipus aquells que surten a la novel·la
El celler,
el celler.
Sí, allò de a cada filada plantar-hi el roser perquè és el primer que detecta alguna malura, coses d'aquestes, no?
Això és el que volem fer, bueno, vinyen,
detalls d'aquests, no? Que li donen molta, potser un toc diferent, no? Vinculat a, com a centre d'interpretació i de difusió, i vinculat a, diríem, a productes de la comarca, que estem treballant també amb aquesta línia.
Doncs ens ho posem molt bé l'Andreu Clapé. Es queden 5 minuts i hem de parlar del centre d'interpretació.
Vinga.
Apel·lant a aquesta capacitat d'abstracció, oi, de continguts, anem a veure si ho aconseguim en aquests 4 minuts i mig que queden. Aquesta és la nineta dels ulls, suposo, de tot plegat, enmig de tanta vegades burocràcia administrativa, això suposo que deixa anar una mica la creativitat.
Fa molta il·lusió, sí. Sobretot perquè la plantegem com una proposta nova i diferent i una alternativa, diríem, que inicialment es podia haver pensat com una mena de museu del vi, que n'hi ha 50.000 ja i que cada poble ara té el seu, no. Hem renunciat, diríem, a aquesta funció per ser un centre de difusió sobretot de la malvasia, però sobretot diria jo de l'obra cultural de Sitges i en concret de la Fundació. Aleshores és obrir la Fundació. El concepte radical és aquest, que entri aire fresc, que es barregin activitats, que no sigui allò un aparcament de iaios que deien abans. No. En fi, no voldríem adelantar esdeveniments, però es anirà veient com realment anem fent tota una sèrie d'accions i coses concretes, diríem, per això, perquè hi hagi una interacció entre la població i el resident, i que no necessàriament han de ser els familiars, no, sinó com a activitat en el qual els residents que vulguin també hi poden participar, o sigui, oxigenar-ho, no? Que passi gent jove. Per què? Bueno, perquè també és una opció, diríem, que sobretot es fa molt a països nòrdics, on hi ha residències d'ancians. Aleshores s'intenta combinar també que a prop hi hagin atencions a infants, i aleshores es barregen els dos pols, diríem, de la vida,
perquè si no hi ha una certa prevenció a entrar dins l'àmbit.
Clar, fa por.
Sí? Fa por. Així?
Home, sí, vull dir, aviam, si preguntes per la gent del carrer, aviam, dius una residència geriàtrica, i diuen, hòstia, pudor de pixums i de no sé què, i de gent tota,
pues no.
Tenim un bon nivell, diríem, de qualitat de vida.
Una de les coses que marca la qualitat d'una residència és que no sentis olors. I tothom que ha vingut, gent de la Generalitat, que han vingut, entren-hi. Primer que allò, i dir, què, no sents olors, que no? Males olors.
No, hi ha.
Això és un paràmetre de qualitat.
Clar, i aleshores, sobretot, diríem, és aquest concepte, diríem, d'apertura.
És des de fora, sí.
Aleshores, bueno, també això, els residents els hi dona molta marxa.
Molt.
No sé, ara, per exemple, hem fet, que ara que fa bon temps, allà fora, barbacoes.
Sí.
Clar, aviam, és un dinar normal i corrent, però el fas diferent, no?
Sí.
Bueno, això trenca aquestes rutines que el resident, si no, queda com molt marcat, diríem, per aquesta quotidianitat.
D'acord, aquella rutina gairebé crònica.
Per una part li va bé, per una part li va bé perquè li dona seguretat, però al mateix temps sense...
Sense fer massa...
Sense fer massa el galliner, sí. Bueno, anar posant puntets, diríem, que li donen... Oi, que bé, mira, doncs ara toca fer això. Oi, ara toca fer allò. En fi...
11:58, aquestes són, diguem-ne, les línies bàsiques en les quals s'ha de moure aquesta, diguem-ne, aquest futur de la Fundació de l'Hospital de Sant Joan, més enllà del que ha estat durant tota la seva història, doncs, l'àmbit residencial i conegut. O sigui, que la gent s'acosti a l'hospital no pensant només que és una residència.
Exactament.
Sí.
Doncs déu-n'hi-do.
Sí, perquè una de les coses que volem a partir de la tardor fer és una cosa tan senzilla com marcar les diverses classes d'arbres que tenim, perquè això es converteix en un jardí que pugui venir la canalla amb les escoles, i ja, doncs mira, això és una figuera, això és una cima.
I per què no un parc escultòric, per exemple?
Idees no ens en falten.
No, idees, moltes.
I quan tenim un moment fluix, anem al celler, malvasia, i ens en venen més.
Sí.
Venen soles, aleshores, sense demanar-les. Roland Sierres, gràcies per estar aquí matí nosaltres. Senyor Clapés, gràcies també. Esperem també parlar-ne en el futur, com no, ho deixem aquí, demà a les 9, i tornem amb més coses, amb el president del Club de Petanque, i després amb en Pinyo Martí, músic sitgetà, bé, donant moltes voltes, i aquesta setmana, entre altres, amb la vella Dixieland, aquest dijous, dia 31, al Prado. Que passin un molt bon dia. Fins demà. Adéu-siau.